Barcelona. Bon dia i bon any.
Bon dia
i bon any. Adéu-siau.
Són les 9, última hora informativa. Després parlarem d'una nova campanya d'ajuda a l'Església necessitada pels catòlics de l'Índia. També el No entenc res, el primer de l'any, amb Miquel Murga i la secció Món sense fronteres amb Àngel Miret. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El 2012 comença amb els transports més cars i també l'anunci de noves taxes. La targeta de transport públic T10 d'una zona s'encareix un euro i passa a costar 9 euros amb 25 cèntims. Els peatges de la Generalitat s'encareixen un 5,4% de mitjana i el Bicing de Barcelona també augmenta el seu preu, costarà 44 euros. La bona notícia és que amplia els seus horaris. L'armada iraniana ha llançat a l'estret d'Ormuz un míssil de bas terra aire antiradar en les maniobres navals anomenades Velayet 90. Això després d'haver provat amb èxit el llançament de dos míssils de llarg abast. Això suposa tot un desafiament al president dels Estats Units, Barack Obama, que tot just acaba de firmar una llei que imposa noves sancions econòmiques a Teheran i al règim d'Ahmadinejad. Atenció al temps, baixen les temperatures, s'esperen pluges al terç nord del territori català i el vent ha bufat amb força aquesta nit més de 50 km per hora a Barcelona o Reus i es desplaça cap al sud. I en esports, setmana intensa pel Barça, que torna en unes hores als entrenaments. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Els de Guardiola s'entrenen avui per preparar aquest matí, per preparar el partit que dimecres jugaran a les 10 al Camp Nou contra Osasuna, que correspon a l'anada de vuitens de Copa. Mentre que diumenge, recordem, s'enfrontarà a 2:15 de la nit contra l'Espanyol a Cornellà al Prat. Precisament els blanquiblaus, que avui també fan el primer entrenament de l'any, juguen l'anada de la Copa dijous a Còrdoba, serà a les 8 del vespre. En motor, inici tràgic a l'Argentina del Rally Dakar. El pilot argentí Jorge Martínez Boero va morir per una aturada cardíaca després de caure durant la primera etapa de la prova entre Mar de la Plata i Santa Rosa. Pel que fa als resultats de la jornada, destaca la victòria d'etapa del Chaleco López en motos i de Leonid Novitski en cotxes. I en bàsquet, Ricky Rubio ha aconseguit aquesta matinada la primera victòria a l'NBA amb els Minnesota Timberwolves contra els actuals campions Dallas Mavericks per 99 a 82. El base del Masnou ha anotat 14 punts i ha repartit 7 assistències. En canvi, Pau Gasol ha caigut derrotat amb els Lakers contra Denver Nuggets i també ha perdut Marc Gasol en el partit que ha enfrontat els Grizzlies al Chicago Bulls.
Gràcies, Ramon. Tornem amb més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari que ens arriba avui de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, bon any, endavant.
Bon dia i també bon any. La notícia de la setmana, ben coneguda i no pas bona, és l'increment dels impostos. L'IBI, l'IRPF, les rendes del capital, tot això pujarà i es farà sentir especialment a Catalunya, on l'IRPF ja té, a més, un cert recàrrec propi de la Generalitat de Catalunya. La crítica no s'ha fet esperar, és una crítica lògica, perquè el PP havia dit que no pujaria els impostos abans de guanyar les eleccions. I la raó, o l'excusa, que dona el govern és que s'han trobat amb un dèficit públic molt més gran del que s'esperaven. Ens espera un any difícil, certament, i de les dificultats només se'n pot sortir d'una manera: amb esforç, amb treball, amb sacrifici, amb confiança en què podrem redreçar la situació. Ara som més conscients que mai d'una cosa que era ben certa i havíem oblidat, que la vida no és una festa. Però, a més de tot això, cal que tinguem, que ens facin una bona política. I una bona política vol dir una política basada en la justícia, que cadascú aporti allò que li pertoca. I amb l'actual sistema fiscal és una evidència que les rendes més altes no aporten en funció del que realment ingressen. Es demana a crits, encara que sembli abandonat de l'agenda política dels qui decideixen, una bona reforma fiscal. I no n'hi ha prou amb equilibrar els pressupostos mentre l'atur sigui tan tràgic per la seva dimensió. Ens cal crear ocupació i ens cal iniciatives, per exemple, com la que propugna la iniciativa legislativa popular Aturem l'Atur, a la que us convido a participar, perquè també els ciutadans podem moure'ns per aconseguir resultats i un futur millor. I malgrat tot, malgrat les notícies, que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
Si vols més Ràdio Estel, busca'ns a les xarxes socials. Novetats constants al nostre Facebook i Twitter. Busca'ns a la xarxa i no perdis de vista el que més t'interessa. Ràdio Estel. T'ofereix més. T'agrada més.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Saps què? Els teus dubtes sanitaris ja tenen resposta a Sanitat Respon. Aquí trobaràs consells sobre salut, medicaments, vacunes, pediatria, etc. O sobre com podràs seguir un programa per deixar de fumar. Sanitat Respon també fa seguiments a pacients fràgils i crònics i resol qualsevol situació que no sigui una emergència. I saps què? Si hi truques, podràs tramitar la targeta sanitària o programar visites. I és que Sanitat Respon és una peça rellevant del sistema de salut que aporta qualitat i continuïtat a l'assistència sanitària. Saps què? Sanitat Respon és l'ajuda immediata. 902 111 444. Pensa-hi. I guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
L'organització Ajuda a l'Església Necessitada acaba de posar en marxa una campanya amb els catòlics de l'Índia. Aquest és el títol d'una iniciativa que consisteix a estimular la pregària i l'ajuda econòmica per un país, l'Índia, on els cristians són més de 50 milions, tot i que el percentatge és petit, un 4 o un 5%. És un país molt poblat, dels més poblats del món, l'Índia. Però segons l'entitat catòlica, l'Índia és un país on ser cristià no és fàcil, no només per la condició de religió minoritària, sinó sobretot, i això és el més preocupant, per la persecució que en alguns àmbits pateixen els qui creuen en Jesucrist. La campanya pels catòlics de l'Índia durarà fins al març, però té els seus moments més intensos durant aquestes festes de Nadal. Durant la propera estona parlarem amb la col·laboradora d'Ajuda a l'Església Necessitada a Barcelona, Mònica García, que ens acompanya en directe. Mònica García està coordinant temporalment les tasques de la delegació d'Ajuda a l'Església Necessitada a Barcelona. Bon dia i bon any, Mònica.
Bon dia, bon any, Ignasi.
Segur que molts dels que ens escolten, si són lectors de Catalunya Cristiana, recorden potser la signatura de Mònica García en les pàgines del setmanari. Continua encara col·laborant vostè, no?, amb Catalunya Cristiana.
Sí, de tant en tant tinc aquesta sort.
Ajuda a l'Església Necessitada posa en marxa, com dèiem, la campanya amb els catòlics de l'Índia. En què consisteix aquesta campanya?
Bé, doncs és una realitat que a l'Índia hi ha un percentatge petit, com bé has dit, de cristians, i el de catòlics en concret d'un 1,5% que representa, tot i ser petit, en un país tan poblat, són 19 milions. D'aquests 19 milions hi ha alguns estats de la Índia on són perseguits simplement doncs, per declarar-se cristians. És cert que és una minoria també la que és perseguida dins dels catòlics. Tanmateix, s'ha de veure si aquestes persones que es persegueixen, que són hindús, són hinduistes els perseguidors, són susceptibles de continuar perseguint, de créixer en la persecució, o si algun dia doncs, deixaran de perseguir. A la Índia, per què es persegueixen els cristians de la Índia? Doncs bé, hem de recordar que en aquest país hi ha dues situacions que són l'estratificació social, és a dir, el sistema de castes, que va ser abolit per la Constitució, però que persisteix en el pensament i provoca una manca total de pensament social i d'arraconament de les castes més baixes, inclús de persones que estan fora de les castes, entre ells els tribals. Hi ha moltes persones de l'Índia que provenen de tribus. I una altra cosa important a l'Índia a tenir en compte són les lleis anticonversió que es van posar en marxa per evitar conversions i protegir l'hinduisme, però que al cap i a la fi el que fan és reprimir la llibertat religiosa.
Que és un valor universalment reconegut i, a més a més, bàsic dintre del reconeixement mundial de les llibertats, la llibertat religiosa, la llibertat de creure a través de les creences en Déu i en la transcendència.
Doncs és per aquest motiu que els hinduistes i aquests hinduistes que recolzen aquesta superioritat de l'hinduisme, és un moviment que es diria Hindutva, també es present en partits polítics que de vegades governen o cogovernen en alguns estats. I el que fan és acusar l'Església d'afavorir la igualtat social i d'ajudar els qui no es mereixen ser ajudats simplement perquè estan fora de les castes o a les castes més baixes.
Per tant, un valor tan positiu per nosaltres com pot ser la igualtat o la justícia social, entès aquest valor en un sentit més global, és mal vist, en canvi, a l'Índia, almenys en alguns estats. Avui ens acompanya Mònica García, que és col·laboradora d'Ajuda a l'Església Necessitada, a la seva delegació de Barcelona. Ens parla de la campanya amb els catòlics de l'Índia. És una de les campanyes trimestrals que sempre fa l'organització Ajuda a l'Església Necessitada. Entre les causes o els contextos socials en què es produeix aquesta persecució i les seves formes, podríem entrar en moltes consideracions. És evident que no tot a l'Índia és perillós ser catòlic o ser cristià. Hi ha una certa llibertat, però, com vostè diu, amb matisos. De fet, un equip d'Ajuda a l'Església Necessitada va anar-hi, no? A l'Índia, vostè mateixa, ara fa uns mesos.
Sí, jo vaig estar amb un company en un estat que es diu Jharkhand, que està al nord oest de Calcuta, no? Per situar-nos, que tothom més o menys sap on està Calcuta, i un altre equip de companys va estar a Orissa, i aquest estat d'Orissa és justament on hi va haver persecucions, sobretot l'any 2007 i 2008. Què va passar a Orissa i què passa en els llocs on es persegueix l'Església? Els tribals i els dalits, que són aquests fora de les castes cristians, han vist com quan es converteixen s'han sentit una cosa que s'han sentit dignes, estimats i valorats, cosa que no els hi passa dins de l'hinduisme. I aquest és, al cap i a la fi, el motiu pel qual després han progressat tant econòmicament com socialment i han deixat de ser explotat moltes vegades, no? Això ens ho deia un bisbe que hi havia gent de castes més altes que deia, és que qui farà segons quines tasques, no? Després, si ells ja no es deixen manipular. I bé, podríem dir que com que l'Església, entre cometes, passa de les castes, no? I passa d'aquestes diferències socials, és acusada d'afavorir la igualtat social. I va ser aquest, no?, el punt pel qual 5.000 cases van ser destruïdes, 300 esglésies també, 50.000 persones van fugir a la selva i diverses centenes de persones van ser assassinades, monges violades, nens també assassinats, etc.
A banda, no hem d'oblidar la situació de desigualtats a nivell global que hi ha a l'Índia, de pobresa i de misèria. I també una cosa que pot semblar paradoxal, el bon reconeixement a la tasca que va fer a l'Índia, sobretot a Calcuta, i que continua viva la Mare Teresa de Calcuta amb la seva congregació, les Filles de la Caritat. Tot això, com s'explica, tot aquest fenomen que sembla contradictori?
Doncs també, jo ara he pintat molt malament tot el tema de l'hinduisme, s'ha de dir, bueno, he dit que...
Hi ha un hinduisme, evidentment, més dialogant.
Sí, vam estar visitant diverses cases de les monges de la Mare Teresa de Calcuta, on tenien nens petits abandonats, tenien... malalts psíquics, leproseries, i elles ens deien com també hi ha hindús que les ajuden econòmicament, no? A la Índia hi ha fins a 300 diferents congregacions, moltes d'elles desconegudes per nosaltres, i sobretot les a Jharkhand, on jo vaig ser amb un company. El que veiem era que la prioritat on hi ha una església, una parròquia, perquè de vegades no hi ha ni església, on hi ha un sacerdot, el primer que es fa és construir una escola. Una escola on s'acull tant catòlics com cristians com musulmans, que també n'hi ha, o hinduistes, no? I aquesta és la prioritat. Després, si es pot, es construeix una església, si es pot, es construeix una cosa i una casa pel sacerdot, però l'educació sempre és la prioritat, cosa que el govern doncs, no està dins les seves prioritats, sinó que té més interès en desenvolupar doncs, diguem, la indústria. On, a Jharkhand, a l'estat que vaig visitar, és on està la famosa fàbrica Tata, de cotxes Tata, que bueno, no només fa cotxes, sinó que és una gran empresa que bueno, fa tecnologia, moltes coses. I una altra curiositat és que el 20% de la riquesa del món està concentrada a l'Índia, i la quarta persona més rica del món el 2011 era també un indi. I alhora, el 50% de la pobresa del món està a l'Índia.
El país de les grans contradiccions i de les grans misèries, de les grans desigualtats, perdó, vaja, les grans misèries i les grans riqueses. Avui ens acompanya aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, en el primer dia feiner de l'any, Mònica García, que és responsable col·laboradora actualment d'Ajuda a l'Església Necessitada a Barcelona. La delegació de Barcelona està situada al carrer Luis Antúnez número 24, a Gràcia, a Barcelona, i el telèfon per als qui vulguin demanar informació i oferir donatius, especialment ara per aquesta campanya per l'Índia, és el 93 237 37 63. 93 237 3763. També hi ha la plana web amb el nom en castellà, ayudalaiglesianecesitada.org. Allà també es pot trobar la manera de fer un donatiu, així com fer un ingrés en alguns dels comptes corrents que té Ajuda a l'Església Necessitada. Vaja, que la solidaritat sempre benvinguda per una entitat que treballa precisament per aquells llocs on l'Església està poc present o per la persecució i altres causes treballa en precarietat.
El que volia dir és que Ajuda a l'Església Necessitada és una fundació pontifícia que, diguem, que té la seva seu social doncs, a Roma, la seu diguem, de presa de decisions executiva està a Alemanya i que... la nostra ajuda sempre és pastoral, és a dir, ajudar l'Església a que pugui fer la seva tasca com a Església. Per això sempre destinem la nostra ajuda a la formació de les pedres vives de l'Església, de les persones que són, al cap i a la fi, qui sostenen, no? Doncs, l'Església. També ajudem a la reconstrucció d'esglésies, en aquest cas, que han estat destruïdes, motoritzar sacerdots i religioses perquè puguin portar doncs, els sagraments a les persones, el recolzament doncs, també bueno, com a persones que han patit, i bé, perquè pensem que l'Evangeli doncs, és el motor de desenvolupament de les persones i la societat.
També s'ajuda des de l'Ajuda a l'Església Necessitada tota la important tasca social de molts missioners i missioneres. Recordem que en la línia del que vostè comentava, el reconeixement com a institució de dret pontifici és molt recent, no?
Ajuda
a l'Església Necessitada.
Penso que no fa ni un mes,
ni un
que el Sant Pare, doncs, per una banda, ha reconegut la tasca que des de fa més de 60 anys està fent l'institució, i per una altra, doncs, animar-nos, no?, encara més a continuar.
Ajuda a l'Església Necessitada, que porta més de 60 anys treballant, va ser fundada per un holandès, Berenfrent van Straten, i continua amb aquest carisma, no? Fidel a l'Evangeli. M'imagino que, a part de la campanya actual per l'Índia, n'hi ha d'altres en curs, sempre hi ha prioritats en molts països, Amèrica Llatina, Àfrica, sempre s'ajuda, no?
Sí.
A l'Església d'aquests llocs.
Bueno, sempre hi ha llocs per ajudar. Ara, sobretot, de cara als pròxims mesos, estem interessats a, als països islàmics, sobretot els de la primavera àrab.
Un any després de l'inici d'aquestes revoltes també és una preocupació la situació dels cristians a països com ara Tunísia, Egipte, Síria i molts altres. Amb Mònica García hem parlat. Recordem que el telèfon d'ajuda a l'Església Necessitada de Barcelona és el 93 237 37 63. La pàgina web és ayudalaiglesianecesitada.org. En castellà també existeix la versió internacional i bé, no sé si vol comentar alguna última cosa sobre aquesta campanya per l'Índia, Mònica García.
Sí, a part de l'ajuda econòmica, que sempre és benvinguda i necessària, no? Per què negar-ho? També volíem demanar l'ajuda de la pregària, de l'oració, que moltes vegades és molt més potent, inclús que l'econòmica, sobretot en situacions que són molt, molt difícils de canviar. A la Índia, per exemple, un sistema mil·lenari de castes, evidentment, doncs no es pot canviar
d'avui
per demà, però sí hem de recordar la potència de l'oració.
I la potència que té un país com l'Índia també fa que sigui més necessari pensar en els cristians minoritaris, però molt nombrosos, més de 50 milions, i en el cas dels catòlics, 19 milions de persones. En un país on, per cert, hi ha llavors vocacionals importants. Ens consta que els salesians, els carmelites, altres congregacions, sacerdots diocesans tenen preveres indis i religiosos i religioses indis aquí a Espanya, per exemple, i a altres llocs d'Europa. Important destacar-ho.
Sí, efectivament, la zona on jo vaig estar va ser evangelitzada per fa només 150 anys per jesuïtes, i de fet els jesuïtes, dins de tots els jesuïtes, no, tota la comunitat mundial, els més nombrosos són els indis, i a Jharkhand, aquest estat, doncs hi ha moltíssimes vocacions ara mateix de religioses d'allà mateix, clar, d'Índies.
Moltes gràcies, Mònica García, col·laboradora d'Ajuda a l'Església Necessitada de Barcelona. Feliç any i bona campanya amb els catòlics de l'Índia fins a finals de març, el proper trimestre. Bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia, Ignasi.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770. Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per Tothom. Aquestes festes estrenen la teva solidaritat, perquè amb un petit esforç provocaràs grans il·lusions. Punts de recollida, Ràdio Estel, Centre Cristià dels Universitaris i Museu Diocesà de Barcelona. Informa-te'n al 93 487 63 63. 14a campanya Reis per Tothom. Amb tu estrenarem il·lusions. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses. Thank you.
setmana us plantegem aquest tema. No entenc per què ens entestem a proposar-nos segons quines coses per al nou any, el que acabem de començar, per exemple, si després acabem deixant-ho tot a mitges. Miquel Murga, bon dia i feliç any nou.
Feliç any nou, evidentment, deixem que m'afegeixi aquests desitjos de felicitat per l'any nou que comença per a tots els oients del primer cafè.
Hem de dir que en el No entenc res d'aquesta setmana encetem una novetat, i és que plantejarem una pregunta als que vulguin participar a través del Facebook, per exemple, o d'altres canals, també al correu electrònic, i tres possibles respostes les direm al final, en tot cas. Però el tema és aquest: per què ens fem tantes propostes i després ho deixem tot a mitges?
Sí, home, això va, el tema va molt lligat a aquesta setmana, per començar l'any, i que normalment hi coincidim sempre amb l'any nou. També passa això quan comença curs, després de les vacances d'estiu, al setembre, doncs acostumem a proposar-nos alguns objectius, i no parlo de grans objectius, que sempre són lloables que els tinguem allò a llarg termini o a mig termini, però sinó aquells de curt termini. Ara començaré a fer no sé què, algunes coses que ara en parlarem, de les més freqüents. Segurament, si féssim el top, el pòdium dels tres propòsits que més es fa la gent al començar l'any, em sembla que coincidiríem bastant, o que hi hauria tres de majoritaris. Potser n'hi ha algun altre que se m'escapa, però sobretot a matricular-se i anar al gimnàs. Aquest és un que molta gent es fa. Ara, al gener, començaré a fer exercici.
Fer exercici, sigui al gimnàs o sigui d'altres maneres.
Efectivament. El segon seria estudiar anglès. Poso l'anglès com a, perquè sembla que és el idioma que més es proposa a la gent, i que cada vegada segurament es diversificarà més això dels idiomes. I el tercer, que també és un clàssic, és fer dieta i aprimar-se. Que són objectius d'aquests que dius, mira, quan comenci l'any faré això. I el que no entenc, no és que la gent es faci aquests propòsits, que evidentment em sembla molt, molt lògic, sinó per què ens els fem la majoria de vegades sabent que el dia 15 de gener ens n'haurem oblidat. És a dir, que normalment el que passa és que quan arriba el 15 de gener ja la dieta ja s'ha anat a fer punyetes, el gimnàs t'hi has matriculat, que està molt bé, però no hi vas i no val només això.
De tota manera, estàs parlant del que passa potser majoritàriament. Més d'un dels que ens escolten s'han posat a estudiar anglès, s'han apuntat al gimnàs o estan fent dieta.
Generalitat sempre és injust, cal dir-ho. Sí, però bé, ens centrem una mica en aquella part de la gent que ho diu i després acaba bé. Hi ha algunes coses que s'haurien de tenir clares quan fas aquests propòsits. Per exemple, això que deia, no? Que anar al gimnàs està molt... O fer exercici. No cal anar al gimnàs per fer exercici, però, per exemple, en el cas del gimnàs, matricular-se només no val. És a dir, no cal que paguis la quota. Si no hi has d'anar, no ho facis. O pel que fa a l'anglès, que amb una primera lliçó no n'hi ha prou. Amb allò depèn de... Si penses que aprenen My name is Tony, o jo què sé, I'm 20 years old, que és el que tots aprenen. Ja podem anar a Londres, home, podem anar-hi, però no ens entendrem gaire. Vull dir que necessitem fer una mica més d'esforç.
Sí.
O, per exemple, com que abans de tirar endavant una dieta, hem de tenir clar que les dietes acostumen no sempre ser molt divertides, tenen un punt d'avorrit pel que fa a la rutina diària, i que, a més, hauria d'anar lligada també amb el primer propòsit, que és el de fer exercici. Per tant, que tot es complica molt i que abans de fer-nos els propòsits hauríem de tenir clar com ens els fem. A veure, el que vull dir és que el que m'interessa saber, i el que no entenc, és per què ho fem si després no ho complim, i en tot cas quins són els impulsos que ens porten a plantejar-nos aquests objectius a curt termini, aquests propòsits, i que després fan també que molt sovint molta gent els deixi les primeres de canvi. No? I per tant, intentarem saber per què passa tot això i per què no acabem d'enganxar-nos a aquests propòsits que ens fem.
Dijous, una mica després d'un quart de 10 del matí, com sempre, en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, en el No entenc res, intentarem treure l'aigua clara aquest gran tema. No entenc per què ens proposem segons quines coses pel nou any si després acabem deixant-ho tot a mitges, en el millor dels casos, majoritàriament parlant. Sí. Doncs plantegem la pregunta. És aquesta. Quina proposta t'has fet pel nou any? Això ho adrecem als oients.
Sí, perquè voldria saber si aquest pòdium que he dit jo, aquest top 3 dels propòsits, és real o és una mica una llegenda que s'ha extès. Per tant, si et sembla, a través del Facebook donarem les tres opcions. Quina proposta t'has fet pel nou any? Anar al gimnàs, aprendre anglès o fer dieta per aprimar-me. Cal dir que també l'opció de Facebook ens donarà la possibilitat d'afegir-ne alguna altra, si és que algú vol afegir alguna altra opció també, a part d'aquestes tres que donem. Però ens agradarà saber quina és la més majoritària.
I qui vulgui posar-nos missatges més reflexius o...
Els ho agrairem moltíssim.
Sense que siguin massa llargs, però que siguin també interessants sobre aquest tema, i tant, sempre agraïts. Quina proposta t'has fet, ens hem fet per aquest nou any? A, anar al gimnàs; B, aprendre anglès; C, fer dieta per aprimar-me. Aquesta seria la selecció d'opcions, no?, sobre propòsits que tots ens fem.
A veure si n'hi ha algun altre més que ens sorprèn o que ens crida l'atenció.
Hi ha persones que diuen que si no ens féssim... Vaja, si els propòsits sempre es complissin, no tindria sentit fer-los. També és interessant aquesta reflexió. És
interessant, interessant, sí, 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 evidentment.
O si sempre complíssim el que ens apuntem a l'agenda, oi? Tampoc tindria sentit tenir agenda.
Efectivament. Per tant, no, trobarem segurament un discurs interessant a l'entorn dels propòsits del nou any.
Ja ho crec. Gràcies, Miquel Murga. Fins dijous.
Bon
dia. Són 9:45, última hora informativa. Ens la porta la Carolina Costa, després Món sense fronteres amb Àngel Miret.
Hola, molt bon dia. L'armada iraniana ha llançat a l'estret d'Hormuz un míssil d'abast terra-aire antiradar a les maniobres navals anomenades Velayet 90. Això després d'haver provat amb èxit el llançament de dos míssils de llarg abast. L'Iran ha disparat els míssils durant el seu exercici naval al Golf. El tiquet moderador serà d'aplicació universal, però algunes persones estaran exempcionades. Així ho ha explicat el conseller de Salut, Boi Ruiz, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, on ha dit que aquestes exempcions s'establien per raons bàsicament econòmiques. Atenció al temps, baixen les temperatures, s'esperen pluges al terç nord del territori català i el vent bufarà amb força, ho ha fet aquesta nit, amb ratxes superiors als 50 km per hora a Barcelona o Reus. Esports, setmana intensa pel Barça, que torna als entrenaments a les 11 per preparar l'eliminatòria dels vuitens de final de la Copa del Rei, dimecres contra l'Osasuna i el segon a la Lliga, on visitarà l'estadi Cornellà al Prat per disputar el derbi contra l'Espanyol. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Escoltar la teva música, tocar l'actualitat, veure els destacats que t'interessen, fer un tast dels últims programes i ensumar, abans que ningú, el millor de Ràdio Estel. www.radioestel.cat, una web amb els 5 sentits. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Aquestes festes, Bambú Editorial presenta tres bestsellers de la literatura juvenil per fi en català. El gegant sota la neu, el venedor de dolços i els nois del carrer del Pal. Tres grans històries, ara en català, amb Bambú Editorial. Informa-te'n a editorialbambú.com.
Diuen que tot canvia en funció del nostre punt de vista i que les petites accions mouen el món. I si fos veritat?
El teu punt de vista pot canviar el món. Participa en la tercera edició del concurs de clipmetratges de Mans Unides. Grava un vídeo d'un minut sobre Àfrica i guanya molts premis. Entra a clipmetratgesmansunides.org i comparteix el teu punt de vista. El concurs també està obert a escoles i instituts. Aixeca la mà i digues la teva. clipmetratgesmansunides.org. Tu pots canviar.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 4 minuts de 9:45. Encarem, afrontem ja l'última mitja hora del primer cafè de Ràdio Estel avui en el nostre primer programa de l'any. I ho fem amb la secció habitual els dilluns, Món sense fronteres, qüestions socials, esperançadores en alguns casos, més decebedores en altres, també temes relacionats amb la immigració. Compartim aquesta secció sempre aquesta temporada amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports a l'Ajuntament de Barcelona, també professor de la Universitat Pompeu Fabra i advocat, Àngel Miret, bon dia.
Bon dia, bona hora i bon any nou, vaja, tots els
igualment, dies. Igualment, feliç any nou, gràcies. Avui em sembla que has vingut amb el propòsit de donar-nos notícies esperançadores en aquest panorama que tenim tan incert i tan decebedor.
Sí, sí, perquè si no, escolta, només posem la ràdio, llegim el diari o veiem qualsevol programa televisiu i, escolta, tot són desgràcies. I aleshores jo crec que també hem de tenir present que segur que ens en sortim d'aquesta. Tots els cicles econòmics sempre són pendulars i, per tant, ara estem en un extrem del cicle. Sens dubte anirem recuperant. Independentment d'això, també cal dir una cosa, Ignasi, que en fi, cal remarcar, que és que el concepte de crisi des del punt de vista del món occidental és una broma comparat amb la situació d'una bona part de la humanitat i dels països del Tercer Món. És a dir, cal dir-ho, això també. És a dir, nosaltres aquí ara estem amoïnats per si ens pugen els impostos de la renda, l'impost de béns immobles, etc. I és lògic que estem amoïnats, però que si això ho comparem amb com viuen centenars de milions de persones a l'Àfrica, a l'Àsia, a Llatinoamèrica, etc., doncs ja maldarien ells per tenir la meitat de la meitat del que tenim nosaltres. Per tant, també, des d'aquesta perspectiva global, cal matisar molt el concepte de crisi.
Comencem parlant, si et sembla, d'una recent trobada del grup Sant Jordi de Promoció dels Drets Humans, on es parlava de guardar l'esperança en aquests temps tan difícils. Un grup del qual formen part personalitats com Carles Armengol o altres, també de l'àmbit cristià i de l'àmbit de l'Església, ha fet reflexions interessants. Què ens destaques?
Doncs mira, això, precisament, aquestes jornades jo les volia marcar en aquest seguit de notícies positives que tot seguit esmentarem, no? Efectivament, com tu deies, aquestes jornades van celebrar el novembre, per tant, era fa una miqueta. El títol, efectivament, era Guardar l'esperança en temps difícil, i voldria esmentar dos dels ponents, Josep Maria, vaja, els que van situar les dues ponències clau, el Josep Maria Esquirol, que és professor de filosofia, Juan Rubio, director de Vida Nueva, i, finalment, Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat. Aquí es parlava de les dificultats de sempre que comporta la triple fidelitat a Crist, a les persones concretes i al país. I, en qualsevol cas, esmentaven unes preocupacions a les quals no em referiré a totes perquè són forces, però sí que voldria remarcar-ne algunes. Una és l'exacerbació de l'aspiració a la realització personal, allò que diu, escolta, no estic realitzat. Bé, aquesta és una idea doncs, que s'ha anat vestint a tota la nostra societat occidental, i un dels problemes d'aquesta teòrica, realització personal és que està fet absolutament en clau individualista. Una altra de les preocupacions és el discurs ideològic de la tècnica. Figura doncs, que la tècnica ens ho ha de resoldre tot, i no, la tècnica ens pot ajudar, com totes les coses, segons com les utilitzem, però no ens resoldrà res que nosaltres, com a éssers humans, no vulguem resoldre. I després el dogmatisme. El dogmatisme és allò de dir blanc o negre. És veritat, Ignasi, que en aquests moments d'incertesa, insisteixo, en el món occidental, matisem-ho sempre, de crisi, hi ha la temptació de ser dogmàtic, perquè el dogmatisme ens dona seguretat. És veritat que la vida està feta de molts grisos i matisos, i això jo crec que és important remarcar-ho, però, en canvi, el dogmatisme, amb algunes psicologies, amb algunes persones, els ajuda a resoldre aquests dubtes, no? Perquè tot és blanc o negre, ets bo o dolent. I, doncs, això es nota en diversos àmbits, no? Tant en l'àmbit de les pròpies religions com en els àmbits de l'economia, en els àmbits socials, etc. Bé, doncs, a partir d'aquí, d'aquestes jornades, jo ara vull referir-me a notícies positives.
Doncs endavant,
mira,
que n'hi ha també.
I tant, si n'hi ha.
En aquest 2012, que alguns diuen que serà pitjor que l'11, però hem de donar marge de confiança aquests
sí,
propers
senyor.
Mesos.
Sí, senyor. Mira, per exemple, el govern de la Generalitat i les entitats han pactat un full de ruta contra la pobresa. Després ja veurem què passa, no? Però ja està bé que les entitats catalanes d'acció social, la presidenta de la qual és la senyora Teresa Crespo i el conseller de Benestar i Família, el senyor Josep Lluís Cleries, han pactat tota una sèrie de mesures importants, no? Importants que jo crec que faran un esforç tots plegats per tirar-les endavant, però, en fi, ja en parlarem. Per exemple, doncs, la transició escola-treball, que és molt important. Pensem que l'atur en aquest moment juvenil està sobre el 40%. Millorar l'accés i el manteniment de l'habitatge, per exemple, mirant de canviar les hipoteques per lloguers, etc. És a dir, aquí el que està clar és que tota la societat, diguem-ne, la xarxa civil i part de la xarxa pública intenten consensuar i coincidir en un context complex, però buscant solucions a aquesta crisi. Per tant, han estat capaços de posar-se d'acord.
Doncs molt bé.
I una notícia, sí, petiteta, però que, en fi, tampoc no està malament, és que aquest darrer mes de novembre hi ha una miqueta menys de persones aturades a la ciutat de Barcelona. Res, unes poques persones, però si tenim en compte que els darrers mesos cada mes progressivament es havia anat destruint feina, doncs sembla que s'ha estabilitzat. Ara veurem el desembre què ha passat. El desembre acostuma a no ser un mes dolent, perquè hi ha treball temporal, normalment. Uh-huh. Però, bueno, en fi, com a mínim...
A la ciutat de Barcelona, una mica menys d'aturats al novembre.
Una miqueta menys. També és important de pensar en positiu, també, que amb un atur al conjunt de l'Estat del 21%, doncs és evident que hi ha xarxes que estan funcionant, a part de l'economia submergida. I vol dir que la xarxa, n'hem parlat alguna vegada d'aquest tema, però vol dir que la gran xarxa social que tenim a Catalunya, a Espanya i en general arreu del món, la xarxa família, està funcionant. Perquè si no aquest 21% ens trobaríem en una situació de pobresa extrema, extrema. I bé, la veritat és que sí, que com deia, estem en una situació molt i molt delicada, que hi ha famílies que ho estan passant molt malament, sobretot aquelles que estan a l'atur, tots els seus membres, i encara més aquells que a l'atur han perdut la prestació i, per tant, estan sense ingressos, però la xarxa familiar, a part d'altres xarxes, les xarxes de l'Església, les xarxes municipals, les xarxes, diguem-ne, de l'administració pública o de voluntariat de tota mena, però és veritat que la xarxa familiar està contenint. Per tant, la institució familiar reforça la seva presència en aquests moments de crisi, que és, en fi, en definitiva, tots necessitem amics quan ens van les coses malament.
I en el cas de la família això no té preu.
Efectivament. Quan les coses ens van bé, tothom té molts amics i tot funciona molt bé, no? Les amistats de veritat i l'amor es detecten sobretot quan les coses no rutllen.
Perquè aquí la família és irreductible.
I aquí és irreductible. Doncs mira, una altra bona notícia, que perquè algun dia vam parlant aquí també, semblava que la Unió Europea deixava de fer la gran subvenció als bancs d'aliments. Si recordeu, vam parlar de que... Sí. Per una sèrie de conflictes llargs d'explicar, però que en definitiva una sèrie de països havien impugnat això, no tant per carregar-s'ho, sinó perquè era tot una picabaralla vinculada amb els fons de política agrícola. Doncs finalment s'ha resolt, Alemanya s'ha retirat d'aquest context, diguem-ne, de picabaralla, i finalment, efectivament, els anys 2012 i 2013 s'ha aprovat una partida de 500 milions d'euros cada any, pel conjunt de bancs d'aliments europeus. Fixem-nos, d'altra banda, en vam parlar, de la gran acollida que va tenir la gran recapta del Banc d'Aliments.
El del 25 i 26 de novembre, recordem-ho.
Un dels motius era l'angoixa davant d'aquesta possible situació de futur. Doncs mira, s'ha resolt. O sigui que, a més de la solidaritat de la ciutat...
Que això beneficia molta gent necessitada.
De la solidaritat del país, aquesta gent tindran aquests ajuts. I a part d'aquest gran ajut que es va fer la gran recapta, hi ha hagut altres àpats solidaris, amb una enorme resposta. Per tant, vol dir que quan la gent també és conscient d'aquesta situació i veu la realitat, doncs la gent són solidaris. Per exemple, a Sant Antoni s'ha fet una mena de... com una gran... com es diu? L'escudella. L'escudella aquesta de Nadal, s'han fet 2.000 racions... que s'han repartit, però no optant per la gent necessitada, sinó per tothom. Es donaven i es bescanviaven a canvi d'aliments. I s'han recollit més de 3 tonelades d'aliments, això al barri de Sant Antoni. Uh-huh. La gestionava la comunitat Hora de Déu del Raval i Amics de la Gent Gran. I tot això ha estat un èxit, Ignasi. O sigui, doncs no ha quedat així.
Felicitem aquestes
entitats. De qualsevol manera. No ha quedat una cosa neutra, voluntaris. El dia de Nadal vaig tenir el goig d'estar juntament amb l'alcalde, amb l'alcalde Trias, que no s'hi ha volgut donar publicitat, per tant no la dono, però ho explico. Vam estar als migdies recorrent, diguem-ne, els diversos menjadors que té la comunitat de Sant Egidi.
Suposo que la Basílica del Sant Just i Pastor, el fa aquest gran dinar.
Al final vam estar allà, vam estar a Sant Llàtzer. Bueno, El que més va impressionar, a part dels 1.000 dinars, era atenció al dia de Nadal. Atenció al dia de Nadal, 500 voluntaris operant a la ciutat.
Que tenen les seves famílies i els seus dinars familiars.
Fixa-t'hi que hi havia famílies senceres fent de voluntari. O sigui, famílies que van considerar que el millor àpat de Nadal, la millor manera de que el dia de Nadal ser solidaris, era tota la família, pare, mare i fills, estar al costat d'aquesta gent. Vaig quedar garratibat, o sigui, hem de felicitar la comunitat de Sant Egidi, perquè allà no hi havia caritat, també hi havia caritat, però sobretot hi havia justícia i hi havia solidaritat. El dinar era un dinar que jo m'hagués quedat a dinar, honestament, a més vam acabar tard, 2:45, jo ja estava per quedar-me, si no fos perquè la família
l'esperava.
Els hagués molestat.
Sí.
Amb regals personalitzats, o sigui, tota una atenció exquisida a la gent que van anar a dinar allà, famílies senceres. Del voluntariat he de dir, ho dic amb tot el respecte, que fugim de l'estereotip de la senyora de parròquia, ho dic amb tot el carinyo, vull dir, però per estereotip, de 50 anys cap amunt. No. Famílies,
joves.
Homes, joves, molt joves. I, per tant, notícia també esperançadora i positiva.
Els dinars de Nadal de la comunitat de Sant Egidi i altres entitats que n'han fet, com aquesta iniciativa cívica del barri de Sant Antoni de Barcelona.
Aleshores, mira, més notícies encara. Doncs, per exemple, aquesta és d'una entitat bancària que ja sabeu que jo hi tinc una simpatia relativa, perquè, en fi, aquests darrers dies hi ha hagut l'escàndol de les retribucions dels directius de les entitats bancàries que reben ajuts del govern i m'he quedat parat, M'he quedat parat perquè alguns dels directius, vaja, 2,5 milions d'euros l'any de salari, jo crec que això està fora de lloc, 2,5 milions. Uns plans de pensions milionàries. No crec honestament que ningú en aquest moment requereixi de dos... O sigui, 2,5 milions d'euros a l'any són 200.000 euros mensuals. Poca broma, Poca broma, o sigui...
En pessetes, molts no els guanyaven.
aquests 200.000.
No, o sigui que, en fi, tot i així també tenen iniciatives importants, I per tant, diguem-ne, els directius s'han de fer mirar, s'han de fer mirar, però algunes iniciatives, per exemple, d'obra social de la Caixa, que ha posat a Catalunya 506 habitatges amb rendes d'entre 85 i 150 euros al mes. Això és una quantitat acceptable.
Sí, sí, i tant. Rendes...
Per molta gent, amb algunes condicions, se'n diu lloguer solidari. Aquest programa funciona no només a Catalunya, sinó arreu de l'Estat. En el conjunt de l'Estat s'han posat uns 3.000 habitatges al lloguer amb aquests preus. I les condicions és no cobrar, o sigui, no tenir ingressos per damunt dels 18.600 euros l'any, però tampoc menys de 6.000 euros any. Perquè, esclar, si no, menys de 6.000 euros no es pot garantir el pagament. Bé, en qualsevol cas és una iniciativa, però fixeu-vos com està el pati, que a Tarragona van sortir 47 pisos, i adivina quantes demandes hi va haver. Doncs mira, 100 demandes per habitatge. És a dir, 4.317 sol·licituds.
Déu-n'hi-do. I això s'atribueix, suposo que per ordre de necessitats o de sol·licitud, depèn dels casos.
No crec que sigui per ordre, diguem-ne, de veure qui has estat el més espavilat a córrer. Jo m'imagino que es fa una valoració de condicionants i, si no, m'imagino que tots els que compleixen les condicions es sortegen, que veig que habitualment és el que fa l'obra social de la Caixa, és a dir, evitar... Home, primer es deu fer allò una valoració dels que entren i els que surten i tots els que tenen les condicions idònies, doncs aquests es fa un sorteig i s'ha acabat.
Doncs moltes notícies positives les que ens està comentant avui Àngel Miret.
Home, és que si no, escolta, si no estarem...
Estarem lamentant-nos tot l'any 2012, que acabem de començar. Encara alguna més, ja per anar acabant?
Doncs mira, per anar acabant, Acció Solidària contra l'Atur. Aquesta és una entitat que ha creat, durant aquests 30 anys ja de trajectòria que té, més de 7.000 llocs de treball a Catalunya. Acció Solidària contra l'Atur... és una fundació, el president de la qual és el senyor Joan Comas, que fa dues coses. Una, fa préstecs per generar llocs de treball, normalment per petits emprenedors, que, òbviament, aquest últim any va crear 270 llocs de treball, va ajudar a crear 270 llocs, que, òbviament, és una gota en l'oceà de l'atur que tenim, però moltes gotes, a vegades, omplen el vas, no? I després, la mateixa fundació signa un tutor, una persona qualificada perquè ajudi l'emprenedor a desenvolupar el pla d'empresa i a posar-la en marxa. Per tant, molta gent que està també treballant per buscar aquesta sortida en aquesta situació, en aquest atzucar que estem ara de crisi, però que, insisteixo, segur que ens en sortirem, segur que ens en sortirem, perquè no cal el tòpic de d'en Guardiola, però sí. Sí que és veritat que la frase és brillant.
Sí.
I la podem dir com vulguem, però el que vol dir en Guardiola i el que diem molts és amb esforç, amb austeritat, amb constància, amb responsabilitat, ens en sortirem.
Deixa'm fer la broma, això de llevar-se d'hora, alguns ho complim molt fidelment, però clar, no és només això, eh?
Hi ha altres com a mi ens fa molt... per naturalesa, cadascú té les seves naturaleses, a mi em costa bastant més.
I molts dels que ens escolten potser es lleven més tard, però segur que fan molt bé la feina, això no vol dir... Una cosa no treu l'altra.
Una cosa no treu l'altra, ja s'entén que la idea no és llevar-se d'hora en el sentit material, sinó l'esforç, la voluntat de ser-hi, la voluntat d'esforçar-se, etc.
Destaquem una notícia que potser tu, Àngel, no coneixes, però que és bonica, significativa. El president Artur Mas ha enviat una carta als missioners i missioneres catalans presents arreu del món. Recupera així una tradició que ja portava endavant el president Pujol, després es va treure i ell ha tornat a fer-ho. A més, es dona les circumstàncies, segons ens informa el servei de premsa de presidència, que ha signat de puny i lletra cadascuna d'aquestes cartes. Diu, per exemple, que Catalunya travessa moments de dificultat, que la pobresa augmenta en noves capes de la població i elogia el resultat d'iniciatives com, per exemple, el recapte del Banc dels Aliments, precisament, i la Marató de TV3, també. Diu, vosaltres, adreçant-se als missioners, sou el viu exemple d'aquesta imatge de solidaritat i del que significa donar-se als altres. Heu fet del servei als més desfavorits la vostra opció de vida i, com a president, us ho vull agrair i reconèixer. És significatiu.
Fantàstic. La veritat és que no ho sabia, però em sembla que la represa d'aquesta iniciativa del president Pujol em sembla extraordinària. I per tant, i de totes formes fa aquest matís, jo crec que també a part de la vocació del president doncs d'estar a prop d'aquesta gent, també ens situa una mica en aquest context de sortir del nostre entorn immediat i veure un món global en el qual, insisteixo, nosaltres la major part, la immensa major part, tenim garantit l'habitatge, tenim garantit la nutrició. I bé, això algú pot dir, coi, és molt bàsic això, jo dic, bé, doncs mira, hi ha molta gent que encara no ho té garantit i per tant una iniciativa important. Deixa'm de totes formes que et matisi la diferència entre la Marató i la Gran Recapta. És veritat que les dues requereixen de mitjans, però la Marató és un esforç, diguem-ne, institucional molt potent, amb una crida a la sensibilitat, i per tant està bé...
Jo, el suport de la televisió pública amb molts recursos,
clar,
no?
És molt respectable, i benvinguda sigui totes les edicions de la Marató, però és una crida molt immediata al sentiment. En canvi, jo crec més en les iniciatives més soterrades, més continuades, sobretot. La generositat immediata i puntual no és que no tingui mèrit, però en té menys que la continuïtat. La continuïtat, el compromís. El que segurament té més valor és aquests voluntaris que d'una forma callada a Barcelona, a Catalunya, a Espanya, dia a dia, un dia doncs, van a llegir llibres amb una persona gran, un altre dia doncs celebren en família i conviden gent dins que no en té. En fi, aquest és el valor important, sense desmereixer en absolut el que és la Marató. No?
Recordem que Ràdio Estel avançava aquesta notícia ahir poc abans de l'una del migdia en el marc de la nostra celebració que va presidir el cardenal Lluís Martínez Sistac des de la catedral, dia de la Jornada Mundial de la Pau, i naturalment després han recollit tots els mitjans aquesta notícia. També hem de dir que el president Mas en el missatge de cap d'any es referia textualment al propòsit de l'esmena. També és bo que els polítics facin autocrítica i siguin humils.
Sí, jo crec que hi va haver una part, dues parts importants, una del discurs del president Mas, on és la primera part, la referència a les persones que ho han passat malament. A més, jo crec que ell estava afectat personalment. Recordem que ell va perdre una germana durant aquest any.
Sí, efectivament. I per tant, ell ens referia, unim al seu dol. Sí.
I per tant, ell es referia a aquelles persones que havien perdut un familiar, que havien perdut la feina, etc. I per tant, diguem-ne, el discurs va tenir, per mi, a part d'un contingut emotiu important, un contingut també, des del punt de vista polític, rellevant.
També, evidentment, apel·lar a les arrels cristianes d'un poble és perfectament compatible amb la laïcitat i amb el respecte a tothom, naturalment. També amb els molts cooperants que, sense ser necessàriament d'opcions cristianes, fan gran feina arreu del món. Gràcies, Àngel Miret. Tornem dilluns vinent. Bon any i bons reis aquesta
bon
setmana.
Bons reis. Mirarem que els reis siguin generosos, apa.
Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia.
Acabem amb el racó de premsa, com sempre.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu. Vols tres grans contes per regalar els menuts a aquestes festes? Doncs els tens a Combe l'editorial. En Charlie i la fàbrica de xocolata, la versió pop-up del gran clàssic, Les mil i una nits, nous pop-ups per una bonica història i un hort a casa. Plantem els nostres aliments d'una forma ecològica. Recorda-ho, t'esperen a Combe l'editorial. Més informació a combeleditorial.com. En classe con Jesús, la nova sèrie d'animació en 3D, l'Evangeli a través de les aventures d'un nen d'avui anomenat Jesús, valors humans i catòlics pels menuts de casa, un DVD 10 euros i el pack de 4, 32, distribuït per Catalunya Cristiana, 93-409-2770. En classe con Jesús, la nova eina per pares, educadors i catequistes.
Feliç 2012! Per celebrar l'any nou i només fins al 5 de gener, el Corte Inglés ha preparat una gran selecció d'ofertes i descomptes que són un autèntic regal.
Descomptes com el que hi ha en tota la palleteria. Fins a un 50% de descompte.
Feliç 2012!
Celebra-ho al Corte Inglés. T'ho mereixes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem ara els continguts més importants del número de la revista Vida Nueva especial de Nadal. De fet, va del 24 de desembre al 6 de gener. És un número de dues setmanes en la seva perspectiva informativa i ens el comenta José Luis Celada des de la redacció de Vida Nueva en aquest primer programa de l'any. Bon dia, José Luis, i feliç any 2012.
Hola, què tal? Bon dia, bon any per tothom. Que tingueu un millor any que aquest 2011, perquè aviam si les coses milloren per tots. Però, bueno.
I tant que sí. Què ens ofereix Vida Nueva aquesta setmana?
Sí, aquest és un número especial en molts sentits, perquè agafa quants continguts de Nadal i d'altres com de cap d'any o de fi d'any. No? Llavors, titulem Renace la Esperanza, perquè volem dir que el Nadal és un temps d'esperança, sobretot pels cristians. Llavors, com deia abans, en aquests temps de crisi, que molta gent ho està passant molt malament, doncs la notícia del Nadal és que renaix l'esperança per tothom, no? Ho hauria de ser així. Però, sobretot, aquest és un número, com deia, de balanç de l'any 2011. També, com contingut de Nadal, tenim un relat especial fet per nosaltres a propòsit específic per Vida Nueva de l'escriptor barcelonès José Laoz, que es titula La verdad de nieve, que és un relat doncs, d'aquest temps de Nadal. Però, a més, com deia, doncs, els continguts estan repartits des de tot el que va ser notícia a l'Església durant aquest 2011, doncs, a l'Església a Espanya, sobretot la Jornada Mundial de la Joventut, a l'Església al món, doncs, la beatificació de Joan Pau II, a l'Església Amèrica Llatina, com ha viscut l'Església tots aquests esdeveniments de l'any 2011, no? I aquests són, sobretot, els continguts. Després, dins de la sessió de llibres, doncs, quin consideren les mateixes editorials religioses que ha estat el seu llibre estrella de l'any, no? El llibre que més ha venut o el llibre en el que han tingut més esperances depositades, no? I aquests són els continguts bàsics. Això us hauria d'anar d'un en un, no? Repassant qüestions i recordant dates i protagonistes, però jo crec que això s'ha de mirar el número perquè és interessant de conservar, de guardar, no?, sobretot.
I tant, doncs així us recomanem als nostres oients que guardin i conservin aquest número com un resum de l'any 2011 per a la història, en la informació eclesial i social que cada setmana serveix Vida Nueva, una revista que es pot trobar en alguna llibreria religiosa i sobretot es pot demanar adquirir per subscripció. Ens pots recordar on podem trucar i què podem fer per demanar informació sobre subscripcions?
podeu visitar la nostra web, vidanueva.es, o, si no, doncs, trucar al telèfon 91 422 62 40.
Ens retrobarem dilluns vinent, ja tot just l'endemà del període nadalenc, amb el ritme normal setmanal en el racó de premsa. Molt bon dia, José Luis, i fins d'aquí a 7 dies.
Gràcies a vosaltres i que tingueu un bon any, com deia abans. Gràcies per tot.
Hem parlat abans del comptador de la vergonya referint-nos a les 9 dones assassinades el 2011 que acabem de deixar per les seves parelles o exparelles. Hem conegut un suposat cas, caldrà veure com va la investigació, d'una dona morta pel seu marit, i també aquest marit s'hauria suïcidat. Això ha passat a Girona. Amb aquesta trista notícia acabem, però també mantenim l'esperança per al 2011. Us hem acompanyat el Toni Huguet, la Sara Cruz, el Ramon Castelló, la Carolina Costa i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Fins demà.
Ràdio Estel.